Bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al programa Converses, Cadena Cope Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia de la Iva Anguera, de l'Independiente. Molt bona tarda, Iva.
Hola, bona tarda.
I el Manel Manchón, de Metrópoli Abierta. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
També el convidat d'aquest dissabte, el Converses, el senyor Pedro Velázquez, que és el cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Bona tarda, senyor Velázquez.
Bona tarda, molt bona tarda.
Escolti, la primera pregunta que li he de traslladar és la que m'ha fet moltíssima gent quan els he dit que venia avui vostè al Converses. Allò, aquell tuit que vam veure molta gent de la Guàrdia Urbana, de si, escolta, amb això del telèfon mòbil, portar-lo a la mà malament a la ciutat de Barcelona. Aviam, què els hi ha de dir a la ciutadania que ens està escoltant?
S'ha d'explicar, que nosaltres el que demanem és o donem consells d'una certa precaució, però en cap cas es tracta de tenir la sensació de que ens prendran el mòbil en qualsevol moment. Nosaltres estem aquí, les policies en general hem de tenir un equilibri entre poder avisar, poder donar consells de precaució sense causar alarma, i aquí hem optat per inserir determinades conductes que pensem que l'únic que s'ha de fer és de tenir una mica de cura. Perquè a Barcelona pot ser que el que tingui un cert risc és el descuit, no? Que és el tipus de delinqüència que podem trobar a la ciutat, que és sobretot la que s'aprofita d'aquests descuits.
Vas tranquil pel carrer mirant les coses i de sobte ve un pispa i t'enxapa el telèfon el que pilli a la mà, no?
Atent.
Però això passa a Barcelona, passa a Madrid, passa a París, passa a Roma, no?
Això és un tema de les grans ciutats, i sobretot de ciutats que, com Barcelona, que tenen una atracció i que reben moltíssimes visites d'arreu. I per tant també generen determinats espais de risc que són aprofitats per les persones que es dediquen a delinquir. Això, com vostè ha dit, passa aquí i passa
a tot arreu, no?
Hi
ha una qüestió que sempre surten al debat i es comenta molt: la inseguretat ciutadana. Les xifres diuen, les que donen les autoritats, és que no hi ha tanta inseguretat a la ciutat de Barcelona, que és en aquest cas, però en canvi la percepció que té la ciutadania és que sí que passen coses, que sí que hi ha robatoris, que sí que hi ha assalts, que sí que hi ha estrabades. Aviam, com es combat això entre l'oficialitat de que no hi ha tanta delinqüència amb la percepció que té el ciutadà de que sí que passen coses a la ciutat i que, no sé, falten policies, falten urbans...
Sí, el gran repte de la seguretat, en la meva opinió, és precisament les percepcions, no? La seguretat subjectiva, no? La que cadascú sent. I aquí això ens porta a un concepte de la seguretat molt ampli, on no només té a veure l'activitat delictiva que es pugui produir, sinó una sèrie de factors que estan molt estudiats, molt analitzats, i que tenen a veure també en aquesta percepció de la persona, en com se sent, no, de segura. Aquí estem parlant ja no només de la delinqüència que deia, sinó de la gestió, per exemple, dels conflictes de convivència, no? De les actituds incíviques, de l'estat del carrer, o fins i tot de la gestió de les vulnerabilitats a la ciutat, no? Una persona que troba una persona que està dormint al carrer en un moment determinat considera que aquesta situació li genera inseguretat, no? És una situació dramàtica que no es pot resoldre amb una estratègia policial estrictament, sinó que posa en marxa altres mecanismes, però que té una incidència en la seguretat, no? Sí, que estem parlant d'un concepte molt ampli de la seguretat, i per tant que influeix en aquestes percepcions.
I en aquest sentit hi ha menys inseguretat a Barcelona i més incivisme i més manca de convivència, poder, senyor Velázquez?
Podríem dir que sí, el que vull dir és que és una mica una barreja de tot, no? O sigui, quan parlem de situació de seguretat, també estem parlant del que passa a l'espai públic, no? D'aquestes actituds incíviques, i que, per exemple, el consum d'alcohol en determinats llocs i en determinades intensitats genera unes dinàmiques que provoca molèsties, no? Per exemple, el soroll és un element de distorsió que quan preguntem a una persona que està patint soroll, també ho vincula a la seguretat. De fet, una tercera part de les trucades que entren pel 112 que vinculen un servei de la Guàrdia Urbana estan relacionades amb molèsties de sorolls de convivència.
Però sorolls al carrer, sorolls als blocs d'edificis, globalment sorolls.
En global, sorolls, els que es produeixen al carrer i els que es produeixen a dins dels domicilis, no? I amb això, això per exemple, la, el període, tot aquest període de la pandèmia que ha fet que ens fiquem a dintre dels, dels immobles,
sí,
ha generat una, un creixement d'aquest tipus de trucades, no? Per tant, el que passa dins dels domicilis també és rellevant quan parlem de seguretat. Però sobretot, sobretot la qüestió de l'espai públic és absolutament clau i és una prioritat a gestionar. De fet, estem en això, donant una volta més al que és a aquest aspecte, no? El que diguem l'endreça de la ciutat.
Molt bé. Iva, Manel, micròfons oberts.
Doncs sí, jo volia seguir per aquesta línia de la seguretat i la percepció de la seguretat. Els Mossos van posar fa uns mesos en marxa una operació, l'operació Daga, precisament per l'augment d'armes blanques en els carrers de Catalunya. Això es percep, suposo, especialment a Barcelona, aquest augment de l'ús d'armes blanques que ha crescut. A què s'atribueix aquest creixement i què es fa per afrontar-ho?
No és un fenomen exclusiu de Barcelona,
això és a tot Catalunya.
S'ha de dir. De fet, el fiscal general de l'Estat parlava fa uns mesos, quan feia la valoració del 2022, parlava en termes d'explosió delictiva, quan feia referència. És cert, hi ha un increment de l'ús, han aparegut aquests elements i en determinats moments i en determinats fets delictius que no tenen un pes important pel que fa quantitatiu, però sí qualitatiu perquè genera alarma, i en determinades també situacions que molt vinculades a moments del dia i amb el consum d'alcohol i de determinades substàncies també ens hem adonat, no? que s'ha incrementat l'ús de les agressions d'aquest tipus. O sigui, la gent ha tendit a una resolució dels conflictes d'una manera pues, molt bàsica i anant i banalitzant la violència. Estem ocupant-nos d'això, no? En el cas de Mossos l'operatiu Daga i nosaltres també de manera similar, però també amb molta atenció al que són les armes blanques, no? I actuem de manera preventiva, no? El que portem d'any estem parlant d'unes 1.800 armes decomissades de tipus d'arma blanca de manera preventiva que han sorgit en diferents intervencions i on aprofitant les pales detectores de metalls s'ha fet aquesta requisa i aquest material s'ha tret de via pública.
Sí. Les operacions, com es va fer, per exemple, si no recordo malament, en els concerts de la Mercè, de vigilància i requisa d'aquest tipus d'armes, es repetiran? Han funcionat? S'han de sostenir en el temps?
Sempre que hi hagi una concentració de persones i vinculades a oci nocturn i on hi hagi també l'alta probabilitat de consum d'alcohol, ho hem d'intensificar. Això ho hem de fer i ho fem de manera coordinada amb Mossos i funciona, perquè allò ja per si mateix és un element dissuasori. Hi ha gent ja que ja si sap que li registraran, ja no porta aquest element.
Manel.
Fins a quin punt, perquè hem parlat que hi ha com cicles, no?, durant a les ciutats, fins a quin punt tot això està relacionat amb el consum de droga i la venda de droga en determinats punts de la ciutat? S'ha dit que d'alguna manera hem tornat a, no en els anys pitjors dels anys 80, però sí que hem tornat com una mica enrere pel que fa a tot el consum i venda de droga. En quin punt estem, exactament?
El que sí que hem detectat és un repunt en el consum de determinades drogues que no estaven tan visibles fa pocs anys. Eh? Això sí que hem tingut un repunt. Però quan parlem de drogues, ens preocupa la banalització de la marihuana. La marihuana és una droga considerada tova, no?, entre cometes, però que al final amb les evolucions químiques i el percentatge de substància que pugui considerar-se estupefaent del THC, al final ens estem trobant amb una droga que té molt de risc també per la salut, no? I que ha animat a moltes persones també a fer aquesta mena de conreu que al final s'ha professionalitzat en algun sentit i sobre el que tenim que estar molt amatents, no? Per tant, perquè això és un risc, sempre que hi ha droga hi ha un risc de que això derivi en una certa organització, no? Per tant, la droga s'ha de tenir també com una prioritat també a la nostra ciutat.
Aquí hi ha bandes en aquest cas sobre droga, és a dir, que s'han detectat ja bandes organitzades molt, molt instal·lades.
De moment a la ciutat de Barcelona, organitzacions precàries, grups precaris, però hem de dir que la pressió que estem fent en aquest sentit és molt important, tant per part de Mossos com nosaltres, no? Cada setmana estem fent entrades en punts de venda o els anomenats narcopisos amb la intenció de tenir aquesta pressió que faci que la gent deixi de consumir i de traficar dintre d'això i, bueno, i fora també, clar.
Els veïns, sobretot del casc antic de Barcelona, del Gòtic, han estat molt crítics també amb la proliferació dels narcopisos, no només per marihuana, sinó també per heroïna, i també a la gestió que s'ha fet de la sala Baluard i el seu entorn, i la sensació de degradació i fins i tot d'inseguretat que s'ha generat en aquest entorn. Això s'està reconduint?
El cert és que aquests equipaments són necessaris. O sigui, estem davant d'una realitat que són persones que és una malaltia, és una addicció que s'ha de tractar des d'una vessant vessant sociosanitària, i que això és quan, diguem, on ubiquem un equipament d'aquest tipus sempre genera polèmica, no? I sempre genera un punt de resistència per part de la comunitat on s'ha de ficar. Però el cert és que els necessitem, perquè si no directament aquestes persones estan consumint a via pública i a més amb estris que no tenen les condicions sanitàries adequades, no? Per tant, nosaltres considerem que amb això el nostre paper és de coordinació amb els serveis sanitaris i socials.
En aquest sentit, i centrant-nos en Ciutat Vella, l'alcalde Collboni va anunciar fa uns mesos un pla de seguretat específic per Ciutat Vella, Raval. Com està aquesta qüestió ara mateix? Hi estan treballant en el tema o és un projecte encara?
És un pla que està dissenyant-se, no. On el paper de la Guàrdia Urbana és una part de la seguretat. Quan parlem de seguretat, la policia és una part, no? A partir del concepte que deia abans, un concepte ampli de la seguretat, no? La policia és un operador més, és important, però no és l'únic, no? En el cas de Ciutat Vella, amb la complexitat que és el centre de la ciutat, és el districte de Barcelona que rep més visites de tota la ciutat, no? Amb unes derivades que s'han de gestionar no només des del punt de vista de la policia, sinó que, però aquí som un operador més, és un operador que està treballant amb molta intensitat des de fa molt de temps i sobre el que treballem de manera molt coordinada en la resta de serveis.
Manel.
No, jo tornant al tema de la seguretat, que jo crec que és importantíssim, que estem seguint durant tota la conversa, la coordinació amb Mossos realment ha començat a donar els seus... ha començat a ser exitosa, perquè ha estat un tema de debat,
no?
Polític, ha estat en el centre del debat polític municipal en els darrers, com a mínim, els dos darrers anys, no?
Jo el que puc dir és que a nivell operatiu, a nivell de carrer, policial, tècnic, com li vulguem dir, la relació és excel·lent. Sí, nosaltres, en l'escenari d'alta complexitat que tenim a les grans ciutats, no es pot entendre un servei policial sense una coordinació que no tingui cap fissura. Evidentment, cadascú amb les seves competències, i sempre trobem punts de franges on ens hem de posar d'acord, no? Perquè si no ens podem solapar o duplicar serveis o deixar de cobrir-los, no? Si no estem ben coordinats, no? Però jo haig de dir amb molta contundència que la relació amb Mossos d'Esquadra és absolutament excel·lent.
Però perquè s'han posat les piles darrerament, perquè també hi ha hagut un impuls polític, no? De negociacions, de que havien de tenir més presència, més agents a Barcelona.
Sí, com dic, a nivell operatiu nosaltres no tenim problema. Altres qüestions són les converses
polítiques
no? Que efectivament aquí sempre hi haurà debat, perquè a nivell una ciutat com Barcelona és lògic que les autoritats polítiques siguin molt exigents, no? Perquè quan estem parlant de seguretat ja no només a la ciutat sinó a Catalunya ens hem de fixar també sobretot al que passa a Barcelona. Per tant, aquí aquest nivell d'exigència s'ha de mantenir sempre.
Estem a les portes del Nadal, hi ha els mercats de Nadal als carrers i Catalunya, Espanya i pràcticament tota Europa està a nivell 4 reforçat d'alerta antiterrorista. Com afronten aquestes festes?
Bé, doncs, estem des de fa molt de temps en aquesta situació de nivell 4 i això fa que com tot, no? Acabem amb una certa relaxació si no ens activem. Està clar que el marc internacional en què vivim ara mateix, de conflicte bèl·lic a la franja, això afegeix una derivada que ens fa estar molt, molt atents, no? Especialment en aquelles concentracions de persones que són, segons els analistes, segons la intel·ligència, són els espais on si hi hagués algun tipus d'acció és el de major risc, no? Afortunadament, i segons també s'ha analitzat, no estem parlant d'una amenaça que es concreti ara mateix en res, en algo específic, però sí que amb caràcter general tots estem tensionats i pendents del que passa. El que sí que observem i podem veure a la ciutat els caps de setmana, que tot i les concentracions de gent, tot i la situació que vivim, les persones que visiten la ciutat estan absolutament tranquil·les, relaxades i amb un nivell de visites al centre que és important.
El que passa que sempre hi ha riscos, no? Les aglomeracions que hem vist els últims dies al Passeig de Gràcia, amb gent que es fa selfies allà amb les llums de Nadal, això també és...
Sí,
Déu-n'hi-do. Com es controla això?
Déu-n'hi-do.
És complicat, jo crec que, no? Com fas fora la gent?
És fruit de... La veritat és que hem viscut un pont amb moltíssima gent al carrer, no? Jo crec que és anecdòtic, però certament hi ha en algun moment aquesta anècdota passa a ser preocupant, no? Sobretot quan la gent es concentra tant en la foto, en el selfie, que se n'oblida de la seguretat, no?
Que passen autobús, que passen taxis, cotxes...
Efectivament, no? I fa que en un moment donat la policia, no, en aquest cas la Guàrdia Urbana, pues, hagi fins i tot d'encintar i protegir a les persones dels seus comportaments, no? Uh-huh. Però sí.
Han dissenyat algun pla de cara a les pròximes setmanes o dies festius per dir, escolta, no...
Sí, bueno,
per evitar que la gent s'aboqui al mig del Passeig de Gràcia quan hi ha cotxes i es facin selfies i pugui passar una desgràcia.
Bueno, forma part, de fet, la reacció de l'altre dia davant d'aquesta dinàmica de risc
una mica insensata també,
era fruit de l'operatiu Nadal que tenim desplegat des del dia 1 de desembre, no? que ha posat, pues, a 424 policies diàriament, no, de Guàrdia Urbana, procurar que el Nadal, les festes, les visites als comerços, la gent que ens està visitant ho faci en seguretat, no? A vegades, pues, en aquestes circumstàncies que són insòlites, però que hem d'estar pendents.
Clar, i una altra cosa que no és insòlita és el control a locals nocturns, després del que va passar a Múrcia, per exemple, que no hi hagi desgràcies com aquestes, no? Vigilància, mesures de seguretat i tot, no?
Efectivament, ens preocupa i ens ocupa tots aquests locals que de cara a les festes de Nadal, sobretot els de major aforament, puguin organitzar festes, ho facin en les condicions de seguretat. Des de fa molt de temps a Barcelona, la veritat és que el que és la tasca inspectora, i això anem de la mà de bombers, no? que pot examinar amb molta més cura el tema de les mesures de seguretat, que és en definitiva el que més ens preocupa, no? Que en un moment donat una incidència pugui fer que la gent pugui sortir del local de manera... I això ho fem de manera planificada, A vegades amb l'activitat en funcionament ens interessa quan està al públic veure determinades coses, però també pot ser que un dilluns al matí hem quedat amb el propietari del local i anem a mirar amb una mica més de tranquil·litat, però amb més rigor, més tranquil·litat el que està passant, com està el local.
Sí, jo li volia preguntar per una actuació coordinada amb Mossos de fa molt poquet dels espais ocupats a la Bonanova. Només perquè ens expliqués realment que quan s'intenta fer una cosa al final amb tota la determinació s'acaba fent, perquè fins i tot després la manifestació que es va anunciar tampoc va tenir massa ressò, perquè no va anar-hi pràcticament ningú, no? S'havia planificat tan bé, o a vegades fas una cosa, la fas molt bé i sempre hi ha alguna cosa que no controles, no? Què ens pot explicar d'aquesta actuació coordinada amb Mossos?
Sí, la veritat és que va ser un dispositiu que, en la meva opinió, tècnicament va ser impecable. No va ser únicament un dispositiu de Mossos, que evidentment el lideratge d'aquesta intervenció va ser d'ells, que són els que executen l'ordre judicial, però al voltant d'aquesta intervenció es van posar en marxa molts serveis també de Guàrdia Urbana i també de serveis municipals que no són estrictament policials, però que van facilitar tots els, no només el moment, sinó l'abans i el després.
Sí.
No? I sí, hem de tenir una certa satisfacció de que després les reaccions, que són sempre hi ha una incertesa, no?, en aquest sentit, van ser, la veritat és que van estar molt, molt contingudes. No?
Mm-hmm. Mm-hmm. No, és que
volia preguntar-li precisament en aquest sentit de les reaccions a les actuacions policials. Portem molts anys parlant de la policia de barri, d'una policia propera, en el cas de la Guàrdia Urbana, i això, malgrat tot, ha vingut acompanyat d'uns anys en els quals la policia, les policies en general, els Mossos, la Guàrdia Urbana, la Policia Nacional, s'han vist desqualificats moltes vegades des de segons quins poders polítics, també des de mitjans de comunicació, i han perdut prestigi i autoritat. S'està recuperant aquesta autoritat i aquesta empatia amb el ciutadà?
Jo crec que són dos coses diferents, però jo diria que l'autoritat jo no tinc la sensació d'haver perdut l'autoritat en cap moment. Jo porto d'ofici més de 30 anys i la sensació és de que a mesura que la policia s'ha professionalitzat més, ha tingut més respecte. A mesura que s'ha format més, té més respecte. Evidentment, l'emparo a nivell polític dels governants que recolzi la seva policia és molt important per fer la nostra feina. Això ha d'estar molt clar. Un policia amb dubtes no actua, i per tant és molt important que el recolzament estigui sempre endavant. No és un xec en blanc. La policia ha de retre comptes i si s'equivoca paga. Està investigat a nivell intern, està investigat per la fiscalia, està investigat pels jutjats, o sigui que hi ha molts elements per l'opinió pública, evidentment, no? Hi ha molts elements, no? La policia exerceix una autoritat i l'autoritat no és un acte de simpatia. O sigui, no, nosaltres, i especialment quan parlem de la Guàrdia Urbana, d'una policia local que ha de fer complir al voltant de quasi 90 normatives, des de la Constitució fins a l'última ordenança que s'ha aprovat, està clar que entra en un conflicte amb el ciutadà que pensa que ho està fent bé, no? I aquí, quan has de posar una denúncia, això no és un motiu de reconeixement, no? Hi ha una part també que sí que és de molt reconeixement, que és quan fem de policia assistencial, no? Jo amb això jo crec que en unes situacions i en unes altres el policia ha de tenir moltíssima cura del tracte, de com gestiona aquesta situació, no? Aquí hi ha errors, hi ha evidentment comportaments que no els volem, però en general les policies en general han d'avançar aquest nivell d'empatia, no? com deies, aquest nivell de tracte, fins i tot en situacions de moltíssima tensió, no? Perquè està seleccionat per això. Llavors jo, les policies de quan jo vaig entrar fa 30 anys, els sistemes de selecció no tenen res a veure amb els sistemes d'ara, ni la formació ni les eines policials. Per tant, sento que és respectada, la policia és respectada, i que una part d'aquest respecte també depèn del propi professional, no? I que això ens ho guanyem dia a dia.
Fins a quin punt condiciona el fet que ara qualsevol ciutadà té un mòbil, et grava i fins i tot pot tallar aquesta gravació i penjar en les xarxes només la part que deixa malament el policia?
Jo crec que això ens ha de fer pensar que és tenir ulls. Policia ha d'estar tranquil·la, ha de fer bé la seva feina i no preocupar-se si l'estan gravant. De fet, nosaltres anem a dotar els policies en càmeres unipersonals amb la intenció de que aquest tall de pel·lícula que a vegades s'utilitza i gravo una seqüència que només mostro, de la que només mostro la part que m'interessa, que deixa el policia en una determinada situació, doncs amb la nostra gravació completa tenim tot el context, no? Si s'ha fet malament la cosa, està clar que s'ha de sancionar el policia, però potser quan tenim tota la pel·lícula completa a vegades canvia molt el context. Per tant, és evident, això canvia el panorama totalment. Tenim qualsevol ciutadà és un periodista en potència, i això té un efecte també en les percepcions de seguretat, no? Un vídeo que es fa viral, al final sembla que estigui passant això cada moment, cada dia, quan en realitat és una cosa molt, molt puntual. Però ho hem de veure, els policies ho hem de veure amb normalitat i amb el màxim de professionalitat.
Sí. Jo volia preguntar precisament per tot el cos de la Guàrdia Urbana. S'ha explicat que faltaven agents, que faltava personal. En el darrer any s'ha intentat posar remei amb noves promocions, però també determinats dirigents polítics de l'oposició fan el seu paper, cadascú fa el seu paper, deien sí, però també s'han jubilat altres, per tant el número d'efectius és menor del que realment s'està dient. De quina realitat parlem? Per exemple, comparant el darrer any, no?
Sí, parlem d'una situació de creixement, sí. Potser no podem dir si s'han convocat 134 places, no podem dir que a final d'any estaran els 134, serà un creixement net, sinó que hem de treure aquelles 25-30 jubilacions que es puguin produir, no? Però el cert és que de fa 4 anys que van començar amb una xifra de que no arribava a 2.900 policies, jo abans de venir aquí consultava i estem en 3.403 policies. Sí, avui sí que el creixement és evident, no? El que per nosaltres és realment és, jo crec que la xifra de 3.500 és una xifra que podíem considerar raonable, també amb les capacitats, tenint en compte la realitat de Barcelona, que és una ciutat exigent, però que és una, també estem parlant d'una xifra considerable de professionals. El que per nosaltres, des del punt de vista de la seguretat com a repte més important, és el que parlem de la intel·ligència policial, és a dir, posar els policies en el lloc, en el moment, fent la tasca que toca, no? És una visió molt, molt més eficient de la seguretat. Si per cobrir un determinat conflicte inundem la ciutat de policia, primer és inviable, i jo crec que fins i tot no és ni bona idea, no? Abans parlàvem de situacions de determinades ciutats que fiquen l'exèrcit de manera molt evident en el carrer, que potser sí estigui justificat, no? Però el cert és que això també genera una imatge, no? Que a vegades no sempre és de seguretat, no? Per tant, aquest jo crec que és el gran repte, no? de tenir el coneixement necessari. Amb això necessitem les eines tecnològiques, eh? És el camí en el que ens estem ja transitant les policies modernes.
I quines eines serien aquestes eines tecnològiques per fer arribar, doncs, aquesta sensació de seguretat i que la policia està al costat de la ciutadania, fer-li arribar al ciutadà això?
Són les eines molt, molt relacionades amb el que ara estem parlant d'intel·ligència artificial. Les policies en general generem una quantitat de dades impressionants. O sigui, ens movem en unes 30 i pico bases de dades de diferents tipologies que no es parlen entre si, no? I a vegades, per analitzar un determinat problema, un determinat conflicte, necessitem analitzar, doncs, la base de dades de delictes, la base de denúncies de convivència, d'inspeccions administratives i així, etcètera, etcètera, etcètera. Com que són bases de dades que han nascut des de diferents arquitectures, doncs no es parlen entre si. L'eina a la que em refereixo està relacionada amb la intel·ligència artificial, que faci que aquestes bases de dades es parlin i ens permeti generar escenaris de futur, fer una mica de prospecció, no? Aquesta és el gran que jo penso de la seguretat, sense deixar de banda una qüestió de la que es parla molt, que és la proximitat. Sé que és un concepte que s'estira moltíssim i que és un concepte utilitzat també a nivell polític quan es parla de policia, però a mi no se m'ocorreix millor concepte, millor terme per definir el que realment necessita la gent quan té un problema, un conflicte relacionat amb la seguretat, que és la proximitat de la policia, no? Quan ha tingut i per prevenir-ho també, no?
Clar.
O sigui,
Uh-huh. Estem parlant molt de seguretat, però la Guàrdia Urbana també té la competència en la regulació del trànsit a Barcelona, que no és pas fàcil. Com es gestiona aquesta reducció de l'espai pel cotxe amb un número de cotxes que no es redueix a la ciutat?
Doncs és un repte no només de Barcelona, no només de Barcelona, perquè si anem a altres ciutats també comparteixen aquest escenari. Jo que és un repte a nivell mundial. A Barcelona cada dia entren i surten 900.000 persones, 900.000 vehicles, no? Especialment de l'àrea metropolitana. Estem vivint també un procés de pacificació de determinades zones de la ciutat que també compartim amb més de 200 ciutats d'Europa. Això és una derivada més en aquesta equació que fa que dificulta també la mobilitat del vehicle privat. Però i ho hem d'entendre, i ho entenem nosaltres també així. El canvi climàtic ens porta a un escenari que hem de prendre algun tipus de mesures. Entren en joc altre tipus de vehicles també que no estaven en el panorama de la mobilitat i que també hem de gestionar. Tenim obres a la ciutat molt importants, la urbanització de la Rambla, la Via Laietana, això en llocs neuràlgics de la ciutat, això complica moltíssim el trànsit, no? Algunes vies estan dissenyades pensant en fa molts anys les rondes i les escapatòries, i ho veiem ara quan venia cap aquí, no? Una manifestació que talla la ronda, no hi ha escapatòria, o sigui, no hi ha possibilitat de treure els vehicles, i això genera un caos de trànsit al voltant molt important. Tenim més de 3.500 manifestacions en el que portem d'any, entre manifestacions i concentracions, i no és una xifra exagerada per ser una ciutat que és una capital. Les manifestacions es fan quan generen impacte a la mobilitat, perquè si no no tindrien sentit, no? Per tant, tot això fa una mena de melange que ha de gestionar la Guàrdia Urbana, a vegades sense possibilitat de derivar el trànsit cap a una altra...
Hi heu notat que hi ha més agressivitat al volant, hi ha més estrès, o que tot està més estressat amb tot el que passa a la ciutat? Hem vist casos de conductors que s'han esbarallat, i inclús, sí, desgraciadament, alguna ha mort amb una baralla de trànsit.
Bueno, això passa
molt puntualment, però,
molt puntualment.
Però passa.
El que sí que...
Hi ha més agressivitat, hi ha més estrès conduint.
L'idea, la percepció que tenim nosaltres, La gent aprofita les parades per manipular el mòbil, per contestar whatsapps i de més. Per tant, jo no sé si, a part de ser una conducta de risc, jo no sé si això està fent que la gent perdi la concentració i se n'ocupi d'una cosa que no és el trànsit, no? Però el cert és que això ho veiem cada dia. Ens preocupa això, ens preocupa perquè és una distracció en la conducció, que quan mirem les causes de sinistralitat viària, la primera causa són les distraccions, són gent que estava enviant o rebent o mirant un WhatsApp, per exemple. Això es fa de manera relativament habitual. Es posen moltes denúncies per això, però la denúncia a vegades no és la pedagogia adequada. És necessària, però hi ha alguna cosa més que potser no acabem d'entendre, de conscienciar-nos per entendre que això és un risc. Per tant, jo crec que aquestes baralles, aquests episodis són molt puntuals, però passen, és veritat que passen.
Des del punt de vista científic, científic, perquè sempre es diu el carrer València és el sacrificat del Consell de Cent.
I Gran Via.
I Gran Via. Sobretot es parla del carrer València. Hi ha evidència científica de que València està completament saturada?
Sí, està evidentment és una la pacificació del Consell de Cent. El Consell de Cent no era una via tampoc de trànsit, de molt de trànsit, però evidentment portava una part. La Gran Via va carregada i Carrer València s'han penalitzat per aquests canvis.
La Guàrdia Urbana està en una campanya de sanció, denúncia de patinets i bicicletes?
Amb això estem per demanda popular, perquè jo durant molt de temps, abans de ser cap, era intendent de districte, i era un dels temes estrella. Les reunions de veïns i veïnes no eren els fets delictius, eren la convivència amb els gossos, que era un punt amb detractors i gent a favor, i després les bicicletes que ara hem incorporat els patinets, no? I és cert, això, vivim un moment, la sensació que tenim és que el conductor del patinet o de la bicicleta ja no tant, es va mica en mica es va introduint, es va calant en la ciutat, però el patinet encara té una mentalitat de vianant, i això fa que vagi permanentment buscant el forat per ficar-se i no aturar-se, no? I el semàfor, la veritat és que encara no ho ha incorporat com una cosa que vagi mal, i certament això està tenint una repercussió en la sinistralitat també, perquè en el que portem d'any hi ha quasi 700 conductors de vehicles de mobilitat personal, patinets, estan involucrats en sinistres de trànsit.
I sancionats?
I sancionats, li puc dir els resultats de la darrera campanya, que va ser entre el 4 i l'11 de desembre, de fa no res, 1.200 denúncies per conductes de patinets, de circular per on no toca i no obeir semàfors.
Sanció, quina franja de multa contempla?
Aquesta em sembla de 100 euros, 100 euros la mínima.
Sí. I partidari de que bicis i patinets tinguin assegurança, senyor Velázquez?
Sí, absolutament sí. Sí,
clar, obligatori.
Sí. Seria la conseqüència, penso que natural, d'estar incorporat en la mobilitat com un element més, i que a més està tenint accidents. Si no podem dir que...
Que hauria de tenir matrícula i casc, i assegurança.
Hauria de tenir, jo com a mínim l'assegurança i la matrícula, que poder identificar un patinet que ha comès una infracció, perquè és molt difícil d'aturar un patinet que marxa i no tenim cap tipus de matrícula.
Més, circulen per on volen, no? Van per la calçada, van per la vorera, van en contradicció, és un mica campi que puguis, segons quins conductors de patinets.
Lo que deia, crec que aquí estem en una transició cap a un model una mica més normalitzat de conducció, que entengui el conductor de patinet ha d'entendre. Jo crec que el patinet és un element molt positiu per la mobilitat, jo crec que és molt, molt pràctic, però sempre que s'utilitzi amb una mica de seny, perquè si no es converteix en una eina de molt de risc. De molt de risc.
I escolti, les motos pel carril bici, bus, carril bici no, les motos pel carril bus.
Pel carril bici també.
Però pel carril bus.
Però motos per carril bus molt demandades per algun regidor.
No, escolti, funciona a València, funciona a Madrid i altres llocs, això, eh? Com ho veu vostè?
Jo no estic d'acord. No, sincerament no. Jo crec que el carril bus, taxi s'ha de protegir al màxim i intentar que no hi hagi distorsions. Es poden generar situacions de molt de risc, sobretot en un lloc com la Gran Via, que té dos carrils bus, produeix zones de poca visibilitat per la moto, i la moto té la tendència d'anar buscant també el forat. I això a mi en la meva opinió, i tècnicament jo crec que no és una bona idea.
Més coses?
Home, una qüestió que seria que ve lligada a això, el tema per exemple dels semàfors a Barcelona, a vegades no s'entén massa si no seria, si és un contradictori que siguin tan breus. Jo tinc aquesta sensació, i jo tinc que, clar,
alguns són llargs també,
soc conscient que coordinar-ho tot ha de ser molt, molt complicat, i aquí també parlem de la intel·ligència artificial, m'imagino,
no
crida l'atenció, que jo entenc que són massa curts.
Bueno, això depèn de la visió que tingui. Com a vianant li pot semblar curt o al revés, no? Li podria semblar llarg com a usuari de vehicle. És cert, és una competència que no es gestiona des de la Guàrdia Urbana, sí. Es gestiona des de mobilitat, però sí que puc dir, no? que també en aquestes reunions, de veïns i de veïnes en les que parlava abans, també a vegades surt això, no? de dir, és que el semàfor de tal no em dona temps de creuar, sí. Perquè la gent gran, perquè tal. Per tant, estem en una ciutat en la que hem de fer a vegades malabarismes per donar satisfacció a totes les necessitats, no? I aquest és un exemple total.
Hi ha una altra decisió política de l'anterior govern municipal que ha provocat molta controvèrsia, que és la limitació a 30 km per hora en les zones especificades a l'entorn de les escoles, sobretot perquè s'han posat radars, i aquesta limitació de 30 km per hora servia també a les 3 de la matinada al carrer Numància. Això com es gestiona?
Sí, està clar que són escenaris diferents, té tot el sentit al voltant d'un col·legi, d'un centre escolar, que es limiti la velocitat al màxim, a la vulnerabilitat de les persones que tenim allà, però potser hem de modular en altres vies que no té aquest requeriment des del punt de vista de la seguretat, no? Per tant, hauríem de buscar, la meva opinió, fórmules que permetin flexibilitzar això, no? Sí que està clar per mi la mesura de 30, i és una mesura molt, molt generalitzada a moltes ciutats, i fins i tot de 20 km per hora en alguns llocs, i crec que té tot el sentit en els centres escolars.
Molt bé, doncs hem de tancar la conversa d'aquest dissabte amb el senyor Pedro Velázquez, del cap de la Guàrdia Urbana Barcelona. Em quedava una cosa per preguntar-li molt ràpidament, en 30 segons, el carril bici de doble sentit. Això és un perill, això s'hauria d'eliminar, el doble sentit pels carrils bici, senyor Velázquez, o no? Com ho veu vostè?
Que és més segur el que té un sentit.
Un sentit, no?
Això, evidentment, però si s'ha optat des del disseny de la mobilitat, que no correspon a Guàrdia Urbana, però com a Guàrdia Urbana puc donar la meva opinió des del punt de vista de risc de la seguretat viària, és més segur el que té un sol sentit. Això està clar. El que passa és que ajuda, és cert que aquest doble sentit en algunes combinacions de mobilitat facilita que les bicis puguin anar, o sigui, que tinguin la trajectòria correcta.
Correcte. Però pels vianants és un risc.
Però pels vianants, el tenir que mirar a vegades a les despistes, o sigui, el factor bicicleta tots en tenim que adaptar a la nova mobilitat, això està clar, vianants i conductors de bicicletes, de patinets i de turismes.
La cara que posa el Manel, em penso que
està claríssim.
No és de resignació. Sí. Molt bé, Pedro Velázquez, cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona, gràcies, bona tarda i fins a la pròxima ocasió.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies també a la Ivanguera, Manel Manchón, la setmana que ve més converses, Cadena Cope Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana, adeu-siau.
Adeu.